Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, esteu bé? Espero que sí, i disposats a passar a la següent hora ben quietons en el sofà per escoltar fil per randa el Parlem d'Òpera, que estem començant en aquests moments. I el que també estem començant és la primavera, almenys la primavera astronòmica, aquella estació de temps variable, però temperat en què diem adéu a l'hivern. El problema és que aquest any amb prou feines li hem pogut dir hola a l'hivern. Madame Printemps s'ha apoderat de gairebé tot l'espai que no li pertocava. Així és la vida. Programa número 559, 21 de març, dia de Sant Benet de Núrcia, monjo fundador de l'ordre benedictina. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
Crec que deu ser la primera vegada que per començar el programa us proposo un final. Efectivament, hem sentit la contredansa et cœur, Vive la race de Noroy, que clou la pastoral heroica en tres actes, amb llibret de Jean-François Marmontel i música de Jean-Philippe Rameau, A Chante et ses fils ou la sympathie, que es va estrenar a l'Òpera de París el 19 de novembre de 1751. Els intèrprets són el cor Le Chantre du Centre de Musique Baroque de Versailles, l'orquestra Les Ambassadeurs, la Grande Écurie, i el director Alexis Kosenko. Bé, doncs, de què parlem avui? De Rameau, del barroc francès. No marxeu i ho sabreu de seguida. Arriba a Trafegats, excel·lència Ferrer Flamerich, disposats a fer-nos companyia, perquè, em diuen, em porta un regalet perquè, sapigueu, avui és el meu aniversari. Benvingut, Albert.
Què dius ara? Avui és el teu aniversari?
Sí, senyor.
Així s'avisa, eh?
Que no em portes cap regal.
Bueno, moralment sí, ja te'n faré, no et preocupis.
Què en farem de tu? Avui, CD d'òpera barroca francesa i CD de cançons d'un compositor català. Tot això i més, a Lo Flamerich 550... Ai, no, 559 és el programa, 55.
Bueno, hi ha molts cincs.
Faig gran. Doncs sí, noi, avui 21 de març és el meu aniversari.
Doncs mira que això és veritat, ho sabia, però no me'n recordava.
Ja saps quin dia et trobes.
Sí, sí, falta, sí.
Bueno, deixem-nos de ximpleries, si us plau, i anem per feina. Sentim una brevíssima intervenció de Chant en el segon acte amb la veu de Cyril Dubois, Avant de se réunir. Avant de se réunir, chaque veut être pour sa gloire, le dernier à revenir. Avant de se réunir, chaque veut être pour sa gloire, le dernier à revenir. Mais quand sur le dépit, l'amour a la victoire, aucun de deux ne veut croire qu'on n'est plus le prévenir. Aucun de deux ne veut croire qu'on n'est plus le prévenir. Aucun de deux ne veut croire qu'on n'est plus le prévenir. Saps què passa? Els tracks, per tant, les intervencions musicals d'aquesta òpera, són tots molt breus i costa de proposar peces, ja siguin cantades o no, perquè com a bona òpera francesa de l'època hi ha molt de ballet amb una certa entitat.
Mm-hmm. Sí, efectivament, aquest és un de... Hi ha fins a 70 i pico tracks, en tres actes, dos CDs d'aquesta òpera, molt ben enregistrada, per cert, sí. Criteris històrics, una recuperació doncs, des del punt de vista musical d'altíssima qualitat i una interpretació, insisteixo, realment molt bona. I és veritat, és una d'aquestes òperes franceses que la que et descuida ja t'estan colant un minuet, una gavota sí. Per aquí, i els, fins i tot això que hem escoltat és que no sé ni si es pot qualificar de miniària o d'un senzill arioso, sí. Perquè són números molt breus, perquè darrere hi ha, Marieta. En l'òpera francesa barroca, hi ha un concepte molt teatral, i barrejat amb la dansa, una vocalitat diferent, no oblidem la importància que donaven al text en aquest sentit i a la gestualitat en allò que en diem ara modernament corèutic, no? Que vol dir una expressió a través del cos, no només a través del ball, sinó l'expressivitat a través del gest. I, per tant, aquest component teatral en aquesta òpera barroca té un gran pes, a diferència del que seria l'òpera italiana, molt més carregada en la veu per se com a instrument i en la melodia i tota l'ornamentació, però estem davant d'una òpera realment molt ben escrita, molt interessant, i que, a més, per exemple, no té un pròleg com era habitual en aquest tipus d'òpera, sí. I pastorals, bueno, aquest tipus de pastorals agradava molt a França, eh? Recordem que a Maria Antonieta li agradava disfressar-se de pastoreta, eh? Sí. Perquè és, bueno, que denota la cisió, diguem, cultural dels elits respecte a la realitat, no? Que sí. Sigui exòtic per ells.
Si hagués sigut una pastora que li agradés disfressar-se de reina, potser no hauria perdut el cap.
Exacte. Doncs escolta, d'això sí que, aviam, el poder Anglaterra, França, feia servir molt aquests llocs arcàdics, amb aquestes arrels mitològiques, amb clau de símil i metàfora, perquè doncs, això portava les històries cap a una ubicació en un marc idíl·lic que servia per autoafirmar el poder polític de la monarquia francesa. Recordem que estem en una època de tot pel poble, però sense el poble, de que els reis doncs, ho eren per gràcia divina, i d'aquesta manera, amb aquesta imatgeria i aquesta traslació d'històries, doncs, s'establia com un precedent, diguem, subliminal sobre el llinatge d'aquesta monarquia. Per exemple, aquí a Espanya es feia servir molt tant en pintura com en històries teatrals o algunes sarsueles barroques el tema d'Hèrcules. Cada vegada que es feia algun tema, doncs, s'entenia que era com una imatgeria amb la que s'associava el monarca.
Era Fortachón.
Bueno, no, en general no, l'Hèrcules sí, la resta més aviat no.
Molt bé, doncs vinga, ara us vull fer sentir tres números de dansa seguits. En primer lloc serà la Première et Deuxième Gavotte, després l'Entrée des Chasseurs et des Chasseresses i finalitzarem amb l'Air Bif, tots de l'acte segon. Thank you.
Doncs aquestes, aquestes gavotes que hem escoltat, hi ha també una relació entre pregunta-resposta, entre els motius i la instrumentació. Molt interessant, la instrumentació, molt joc de les fustes, també perquè com que és pastoral, ja és un tòpic que després en el romanticisme al segle XIX es fa servir molt, però ja ve del segle XVIII, a l'ús de, per exemple, el que són els oboès, com a instrument, diguem-ne, associat a allò pastoral, i després també el perfil melòdic, molt diferent dels melòdics a la italiana, encara que hi hagi ornamentació, sempre és molt més, no direm lineal, però menys l'arcada o la tensió és diferent, i l'airbeef que hem escoltat també té aquesta motricitat, i per tant, doncs, bueno, números curts en general, molts d'ells recitats, i importància del text i tots aquests balls, en alguns casos pantomima directament, perquè no deixava ser una convenció a França la importància del ballet.
Sí, es donava la marxa. A veure, parlaré breument de Jean-Philippe Rameau, que és el gran nom del barroc francès del segle XVIII, el renovador de les anquilosades maneres de la tragèdia lírica de Lully, que ve del segle XVII. I haig de dir que és un dels meus compositors preferits entre els gavatxos. Penso que la gràcia i elegància de la seva música és insuperable, tant pel que fa a les seves pròpies tragèdies líriques com a les obres més lleugeres, com aquesta mateixa, o Les Aines Galantes, o l'extraordinària Platé, que l'he vist dues vegades representada. Va néixer a Dijon el 1683, era fill d'un músic i va tenir una joventut errant per diverses ciutats franceses, després d'una molt curta estada a Milà. Fins que no va tenir 40 anys, no es va instal·lar a París, on va triomfar com a clavecinista i també com a teòric musical. Però, sobretot, va triomfar amb les seves nombroses òperes, gènere en el qual es va endinsar quan ja tenia 50 anys. La primera, molt exitosa, fou Hipòlite Tarissi, tragèdia estrenada el 1733. Rameau va morir, força iaio per l'època, el 1764, a punt de fer els 81. I ara sentirem de l'acte tercer de Chanter ses fils, no sé si és a chant o a cant, és igual. L'àrea, cor i duo, triomf, victoire, amb els personatges de Zirfil, a chant i ses fils, i el cor. Els noms més complicats,
Ah, sí.
Yeah.
Doncs aquest número, per cert, mira, és això que dèiem, dels números breus, perquè és un número, diguem, unitari, en aquest sentit, que dura 2 minuts i mig, però fixa't, té un inici fanfarra, amb el cor, després hi ha una intervenció solista, torna a aparèixer com si fos una mena de rondó o un ritornello, aquesta fanfarra amb el cor, després hi ha un mini duo, un petit arioso allà entre dos personatges, i, bueno, que els hem anomenat abans, i concluïm amb una fanfarra cor, però fixa't, aquestes 5 seccions, aquesta alternança, una mica com si fos una mena de rondó.
Concentrada en 2 minuts i mig.
Sí, exacte. Menys. Hi ha motius de crida i de marxa militar, sobretot els vents fustes. A nivell d'instrumentació realment està molt ben trobat. El sentit del color que aplica Ramó és també molt, molt atractiu, més enllà d'algunes solucions harmòniques, i realment doncs és una obra que s'ha escoltat amb molt de gust.
Parla'm molt breument d'això que Ramó es va trobar enmig de la famosa querel de Buffon.
Sí, bueno, això va ser un conflicte, diguem, estètic que va tenir fins i tot conseqüències polítiques, perquè la reina es va posicionar a favor dels italians i els francesos a favor del
rei. El rei,
del rei, perdó, això sí, al revés. Sí.
I, això era l'època de Lluís XV.
Sí, perquè amb l'arribada de companyies italianes que representaven la seva òpera italiana, clar, el model era molt diferent. Aleshores, l'encant melòdic va generar un major gust, però això a les faccions més pròpiament franceses, que estaven normativitzades ja per l'Acadèmia de la Música, que s'havia creat, em sembla que és el 1671, ara em fas dubtar, clar, això generava un xoc, un conflicte d'interessos, perquè d'alguna manera es veia que la institucionalització i la potència política que també tenien aquestes institucions es posaven entre dit, i això va generar moltes crítiques a la premsa, amb premsa incipient de l'època, amb cartes, estem també en el context de la Il·lustració, Rousseau va ser un abanderat dels italians, sí. I per tant, evidentment els francesos, per resumir-ho, per no fer una classe,
sí,
perquè
sí,
això...
No cal.
Això alguna vegada vaig fer una conferència sobre el tema i et quedes sí. curt perquè realment va ser un debat.
Vull dir... Bueno, és que als francesos els hi encanta debatre, discutir i bla, 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 i per arriba, per abajo, protestar...
I amb insults i tot, insults.
Avui en dia segueix passant el mateix de fa això que fa 300 anys, no? Doncs avui dia vas a França i la televisió estan tot el sant dia allà los expertos, bla, 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 sobre el tema del dia, que el Macron ha dit això, vinga, bla, 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 que no sé què, vinga. No han canviat els francesos, eh? I tot això es va desencadenar, si no vaig errat, i corregeix-me si m'equivoco, arrel d'una representació a París de la Serra Padrona.
Bueno, ja se n'havien fet abans. Això si m'ho haguessis dit, t'ho hagués mirat, perquè de memòria ara no me'n recordo, però ja abans de quan el 1752 es fan, em sembla que és el 52, aquestes representacions, ja s'havien fet alguna companyia italiana havia representat i ja havia hi havia un caldo de cultiu, però sí, quan realment esclata és a partir d'aquesta Serva Padrona. Bueno. I, bueno, va tenir connotacions realment molt més enllà del propi fet teatral o operístic.
Sí, sí. Bueno, ara explicaré molt breument, encara més breument, l'argument, com sempre em toca, aquesta òpera dita A Chant et ses fils, ou la sympathie, entesa aquesta simpatia més ja com a telepatia. Té un argument força poca solta que explica la història dels amants, A Chant et ses fils, que sofreixen a mans d'un geni malvat de nom Oroès que pretén la noia. Són ajudats i salvats per la fada bona Zirfil, que recorre els seus poders màgics, que per cert comença l'òpera sense tenir-los tots aquests poders, encara no deu estar graduada, no ha fet el màster, no sé, i demana paciència mentre va a buscar-los. Entre aquests poders es troba el do de la telepatia que utilitza per derrotar el malvat. El CD en qüestió ha estat editat per Erato, la discogràfica Erato, i els principals intèrprets de banda del cor, orquestra i director, que ja els hem anomenat, són Sabine de Vielle, ses fils, Cyril Dubois, Achante, David Witzak, Oroès i Judith Van Roig, Zirfil.
El francès se't dona millor, eh?
Sí, el francès el parlo, però Judith Van Roig, això deu ser holandès, sí. Aquí sí que em perdo. Sentim ara el premier et deuxième minuet de l'acte tercer, que ja és molt cap al final. Thank you.
Deixa'm dir una cosa, primer minuet a les fustes i amb l'acompanyament de la percussió, l'altre, sí, el segon minuet, a les cordes, i que, a més, doncs, escoltant la música no és difícil imaginar-se aquests moviments coreogràfics i coreòptics, no? Aquesta expressió corporal a través de la música queda molt, molt ben suggerit, sí, en aquest cas i en aquests dos fragments.
Molt bé. Mira, un apunt per acabar. Aquesta fou una obra de circumstàncies, totalment encarregada per la cort de Lluís XV, amb motiu del naixement del net més gran d'aquest, que es deia Lluís Josep, que portava el títol de duc de Borgonya. El germà gran de Lluís August, tots els li deien Lluís, en aquesta família, és una mica repetitiva. Doncs el seu germà següent es deia Lluís August, que era el títol era duc de Berry, que en el futur seria més conegut com a Lluís XVI. El nen, en el naixement del qual es celebrava amb aquesta òpera, sembla que era molt intel·ligent i precoç, i per tant prometedor, i va morir quan només tenia 9 anys. Per això no va arribar rei i el mort li va tocar al seu germà força menys brillant. Ja sabem les conseqüències i com va acabar, no? Doncs en el cor que hem sentit al principi, que és el final de l'òpera, es canta a ple pulmó «Visca la raça dels nostres reis, la font de la nostra glòria». I prèviament diuen «Un borbó que neix avui és una estrella que neix per la felicitat del món». Bonic, oi?
Puga de te calla.
Això mismo. I sembla que aquesta senzilla raó fa que tot acabi bé, perquè ha nascut un borbó.
Propaganda política que també trobem en tantíssimes òperes.
Quina sort, doncs, és tenir un borbó a prop, oi? Ara entenc perquè...
Digue-li a la Bàrbara,
rei. Estan tan feliços a Abu Dhabi.
Sí, exacte.
Acabem amb l'Ariet de ses fils, just abans del final. Lance de feu naissant aurore. Adoro Ramon. Venga.
Sí, aquesta ària comença amb el registre greu i va cap amunt, cap a la llum. A més té una vocalitat molt bonica. I escoltant això, i comparant-ho amb l'òpera italiana, te n'adones de l'art de l'ornamentació, que realment és molt exigent i molt, molt més difícil del que sembla. Que no és només posant allà notes, sinó que realment has de tenir una construcció musical i fins i tot semàntica de l'art de la coloratura i l'expressió. expressió vocal realment molt, molt interessant. I deixa'm dir, per acabar, d'aquesta contradansa i cor que has posat a l'inici de l'òpera, que és un número molt atractiu, que té fins i tot coses de hendelianes, en aquest sentit, i que hi ha fins i tot, a diferència d'altres cors de Händel d'oratori, que hi havia unes corals allà preparades, com demostren alguns números dels seus oratoris, aquí també veiem efectes de polifonia imitativa i riquesa en la textura, moments que es disgreguen i que fan coses diferents de les veus masculines o la veu aguda del greu, la qual cosa és també força, força interessant.
No, jo em deies abans, fora de micros, que per què no havia posat l'obertura, que era molt bona. Dic, bueno, a mi m'ha agradat més aquesta peça final, perquè l'he trobada molt...
Acaba amb timbales i això està molt bé. No, l'obertura, un apunt, només és una peça extraordinària. Guarda-te-la per un altre programa, amb quatre parts, que a més ja imita els focs d'artifici, recrea canonades. És un ventall d'imaginació molt, molt interessant. Té diverses parts, acaba amb una fanfarra, però, en fi, poca broma amb aquesta obertura.
No, ja ho vaig sentir. Passa que... precisament vaig trobar una mica massa de coses i vaig dir, bueno, buscaré una altra peça i vaig trobar aquest final.
Fins i tot hi ha un fragment que es diu Tocsin, en què l'orquestra i la percussió simulen canonades a nivell rítmic, que sona bastant modern, i després hi ha com una mena de recreació de sons de batalla.
Sí, sí, i els focs d'artifici que van anar...
Després venen.
Van anar a les falles, el Ramó va anar a les falles i va tornar amb la partitura feta. Molt bé, doncs canviem de tema.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Ma belle amie est morte, je pleurerai toujours. Sous la tombe so
Un Joan Martín Royo, acompanyat al piano per Rubén Fernández Aguirre, ens han interpretat la cançó titulada La Chanson du Pêcheur, amb lletra de Théophile Gautier i música del compositor català Felip Pedrell. Això pertany a un CD dit Pedrell Songs, editat fa ben poc per la discogràfica malaguenya IBS Clàssica, la nostra discogràfica de capçalera.
Que és, bueno, en recorda que el 2022 va ser el centenari de Pedrell, que just ara fa un parell de dies vaig veure que ja sortia el catàleg de l'exposició que es va fer, que va estar comissariada. Exacte, gràcies. Pel Marc Heilbronn, entre altres, i que, bé, Pedrell, una figura fonamental en la història de la música espanyola, catalana i també europea pel que aporta aquí a Espanya, com a mestre, com a ideòleg de la musicologia espanyola de el tombant del segle, del nacionalisme espanyol, aquest nacionalisme que després desenvolupa en Falla o contemporàniament, Falla, el Albéniz Granados, Robert Gerard, Turina, Rodrigo i un llarg, etc. I que, a més, doncs, va deixar un manifest d'aquesta, diguem, ideologia, que és el Por Nuestra Música, de 1891, que després influeix en l'òpera Els Pirineus, que estava pensant, tu sí que la vas veure, no Els Pirineus, al Liceu?
No.
Ah, no, estaves a...
Estava, sí, suposo
a Miami.
A les Quimbambes, sí.
Sí, perquè em sembla que va ser el 2004 o...
2004 era fora, jo, sí.
I aquestes cançons doncs suposen la meitat de la seva producció musical. L'any, la temporada passada va ser que l'Orquestra Liceu va oferir un programa, no, l'OBC, perdó, un programa on tocaven una part d'una mena de sinfonia en diversos moviments, o suite, que era I Triomfi, que, bueno, compositivament té alguns moments una mica més interessants, altres menys, però vaja, s'ha de tocar i enregistrar i conèixer també aquesta faceta com a compositor al Pedrell.
Això que dèiem, que com havies dit, el 2022 va ser el centenari de la seva mort. Com sempre, aquí a Barcelona se n'obliden d'aquestes coses.
Bueno, van fer l'exposició
Sí, per a mi fer una exposició no em sembla acceptable. Madrid, a la Zarzuela, van fer l'estrena mundial d'una de les òperes de Pedrell que havia quedat allà sepultada en la... El vol de los recuerdos, que era la Celestina.
Exacte.
Jo la vaig anar a veure, una òpera cantada en castellà, una mica totxo, també t'ho diré. Una mica allò que aquells que juguen a ser Wagner sense ser-ho, saps?
Sí.
I, bueno, però bueno, almenys van tenir el detall de fer això, igual que ara acaben de fer, saps que vaig anar fa uns dies, aquest cap de setmana últim no, l'anterior estava a Madrid, també a la Zarzuela, un teatre públic que fa les funcions de teatre públic, haig de dir-ho, que van recuperar Gala Placídia de Jaume Païssa, cantant en català.
Sí.
Una òpera que es havia estrenat al Liceu 1913 en italià, que es va tornar a sentir al Liceu el 1933, i des d'aleshores, nasti de plàstic.
I va ser una Païssa?
No, t'ho juro que anava amb poques expectatives, perquè a més m'havien dit, és una mica totxo, un dels que hi cantava, és una mica feixuga. Quan va acabar vaig anar a saludar els cantants, perquè tots eren amics, i li vaig dir, escolta, m'has enganyat, que no. Diu, no, és que quan jo l'estava estudiant a piano i em va semblar un cop entre l'orquestra, de veritat, vull dir, allà hi havia Wagner, hi havia Strauss, però... En sèrio, que em va agradar, i molt. I, a més, cantada, és una òpera complicada, complexa pels cantants, i em deia el Toni Lliteres, que va cantar el protagonista masculí, que es deia Bernulf, que diu, no crec que torni a cantar res més complexa que això en la meva vida. Va estar extraordinari. Ja dic, si canta igual que va cantar la Gala Placídia, ens canta el Turandot d'aquí, el teatre s'ensorrarà, que a més la Gala Placídia era la Maribel Ortega, serà la Turandot també, i va estar extraordinari, van fer uns duos, vamos, increïbles, no? I molt bé, i va cantar el Simón Orfila, i va cantar el Carles Pachón, i va cantar la Caro García i el Carles Daza, i el Marc Sala,
també,
que feia un paper que jo em li vaig dir que això... El nom del personatge era Barugast. Dic, això sembla un nom d'un medicament per mal de panxa.
És per si no suportes la gala. Barugast. I quan dura? Quan dura la gala?
Va durar 2 hores i 10 minuts, potser.
Bueno, sí, concisa.
No sé si estava tallada o no, això, aquestes coses, mm-hmm. no les sé. Però de veritat que em va... vaig sortir molt content i em va agradar molt.
Bueno, si l'enregistren i...
I en el programa, que allà donen programa demà, deia, a baix també deia Àngel Guimerà 1924-2024, perquè és el centenari de l'Àngel Guimerà, que és l'autor de l'obra Gala Placídia, de la qual el llibret el va fer el mateix País, per tant s'inspirarà, i no la zarzuela ho van posar, vull dir que xapó i molt bé, i vergonya per aquí, perquè, a veure, quan van acabar i vaig anar darrere a l'escenari i vaig parlar amb tothom, oh, això s'ha de fer, no, a veure si ho feu a Sabadell, dic, mira, això ho hauria de fer al Liceu, més aviat,
sí.
Més que a Sabadell, ho hauria de fer al Liceu, a veure, dic, si es posen les piles. Bé, tornem a el que ens ocupava, que és aquest CD que... Té 24 cançons en diversos idiomes.
Ja n'hem sentit català, francès, castellà i italià.
Ara hem sentit en francès i ara ho farem en castellà. Làgrimes, cançó amb lletra de Juan Toro. Deixem parlar breument del Felip Pedrell, compositor que ha sortit en diverses ocasions en aquest programa. Ja va néixer a Tortosa el 19 de febrer de 1841. Per cert, que divendres passat vaig estar a Tortosa per primera vegada a la meva vida.
Records a la Susana...
La Susana és de Roquetes, no és de Tortosa.
Ah, doncs ella sempre parla de Tortosa.
No, ella sempre parla de Roquetes.
Ah, sí?
Bueno, ja.
Que ens escrigui un missatge.
Ella és de Roquetes. Tortosa, per cert, no m'agrada gens aquella ciutat, està una mica deixada. Mort a Barcelona el 19 d'agost de 1922. No només fou compositor, sinó que és importantíssim a la seva faceta com a musicòleg, tant que se'l coneix com el pare de la musicologia espanyola moderna, que dona origen al nacionalisme musical espanyol, ja ho apuntaves abans. Entre les seves composicions operístiques trobem Quasimodo, la Celestina i, sobretot, els Pirineus, la seva obra més important. Ens pots parlar de Pedrell com a musicòleg una mica?
Home, doncs va ser una figura destacadíssima que va treballar moltíssim i que a més doncs, va fer recuperació de música de la polifonia renaixentista espanyola. Va fer una mena com d'enciclopèdia també de música d'aquesta època, ara diria malament el nom, música sacra hispanae, no el vull dir perquè no me'n recordo ben bé el nom. però en qualsevol cas va ser també una d'aquestes figures que va tocar molts altres temes i que va ser un model, per exemple, per Ligini Anglès, que d'alguna manera va ser un continuador, i que com a musicòleg senta les bases amb una modernitat i mirant també cap a Europa i fent coses del que ja s'estava fent a Europa, i que en certa manera va quedar una mica relegat, o almenys en aquest àmbit més, més acadèmic, però que la feina al qual va sentar les bases del que es va venir a fer al segle XX, vull dir, en aquest sentit. Barbieri també és un contrapunt interessant, sí. Però, perquè Barbieri, clar, el coneixem per les sarsueles, sí. Però va ser un grandíssim musicòleg.
També, és anterior a Pedrell.
Bueno, una mica anterior.
És del segle XIX. Felip Pedrell és un nom que a la meva vida, els meus avis vivien al carrer Felip Pedrell, aquí a Sabadell. Jo no sabia qui era el Felip Pedrell. Més endavant vaig entendre que era un músic. Més endavant no he sabut més coses, però des de petit que sentia aquest nom. Escolta, ara sentirem una cançó en italià que es diu Pria di lasciar la sponda, que és una barcarola amb text ni més ni menys que de Metastasio.
Sí.
Això és arqueologia musical.
Sí, sí, perquè de cançons, bueno, jo no sabia que n'hi havia tan tardanes. Bueno, és de l'any 63, em sembla. Bueno, Els Ecos d'Itàlia sí que és de l'any 63 i fixa't que a nivell vocal doncs té aquesta vocalitat dels anys 40-60 italiana, si et fa pensar potser una mica en alguns moments verdians. I n'hi ha una altra que és Melancolia, que dura 7 minuts i és com una mena d'escena operística, que evidentment no la posarem, reflexionant sobre l'essència, per tant, n'hi ha molt diverses en aquest sentit i també fa com provatures en aquesta línia.
Molt bé. Sentim, doncs, la cançó italiana.
Pria di lasciar la il mondo che lo imita.
vols afegir alguna coseta més?
Sí, que hi ha algunes d'aquestes cançons, com la que hem sentit de, en francès, de sobretext del Gautier, que hi, i alguna altra que hi ha en aquest CD, que hi havien estat enregistrades l'any 2002 per la Begoña López i l'Alejandro Zavala en un disc del segell Columna Música.
Sí.
I que en el, bueno, el, amb l'audició que ara acabarem, que fa, pertany al cicle La Primavera, que és un cicle ja força dramàtic, que veus aquí una mica aquest influx del, dels cicles de líder del romanticisme alemany, que el Pedrell sí que coneixia, modernitat també en el llenguatge. A partir de 1880 hi ha un petit gir molt més europeista, molt més cap a, diríem, germanòfil, però també afrancesat en algunes solucions, que el cicle La Primavera plasma, plasma molt bé.
Molt bé.
I que aquesta cançó que ara escoltarem, que és Cada vegada que et veig, que és el que et diria jo, cada vegada et veig estic content i m'emociono per venir a fer el programa.
Sí, això és el que cobre, això és el que cobre.
Sí, exacte.
Efectivament, de les cançons franceses, aquestes dues de sobretexte de Gautier, La chanson du pêcheur i La dernière feuille, són les úniques que no estan assenyalades com a primer enregistrament mundial. I també tot el bloc de les cançons catalanes aquestes de la primavera sobre text, textos de Francesc Mateu. Doncs bé...
Melòdicament, a més, hi ha diferències, però recordo una mica algunes coses de Toldrà.
Molt bé. Toldrà... De...
Que vindrà.
Vindrà. Doncs nosaltres ens aturem aquí per avui tot. Convocamos per al proper programa, que serà la setmana vinent. I a Tolbert, moltes gràcies, com sempre. T'esperem el mes que ve i us deixem amb aquesta cançó Cada vegada que et veig. Recordeu, Joan Martín Royo canta i Rubén Fernández Aguirre l'acompanya al piano. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Cada vegada que et veig jo no sé dir el que em passa, que tota una tempestat per les venes
Contacta amb nosaltres o per @radiosabadell.fm.